Xoc de trens insòlit a la Fiscalia. El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ordena aplicar la llei d'amnistia de manera àmplia, incloent-hi casos com el de Carles Puigdemont o Marta Rovira. Però els fiscals del Suprem, que van intervenir en el judici del procés, s'hi resisteixen. Tot apunta que els quatre magistrats quedaran apartats de la causa i s'imposarà el criteri de García Ortiz. La controvèrsia també és política. La portaveu dels populars ha estat així de contundent.
Y el fiscal general del Estado no se puede situar por encima de la ley. La única salida que tiene es la dimisión inmediata.
I d'altra banda, el jutge García Castellón ha tornat a patir un revés provinent de Suïssa. La justícia d'aquest país nega que les protestes de Tsunami Democràtic del 2019 puguin ser considerades de cap manera accions de terrorisme com les d'ETA o Al-Qaeda.
Catalunya nit.
A França, la justícia ha donat la raó a Éric Ciotti i suspèn la seva expulsió del Partit dels Republicans. La cúpula de la formació el va voler fer fora després que anunciés un pacte amb l'extrema dreta de Marine Le Pen. Catalunya és la comunitat més endeutada d'Espanya. Deu més de 84.000 milions d'euros i els deu, sobretot, al govern espanyol. Una altra manera de dir-ho, tu i jo, cada català, deuríem 10.840 euros. Aquests dies s'ha celebrat la Setmana Internacional dels Arxius i us presentarem un arxiver itinerant.
És la feina de qualsevol arxiver. La diferència està en que no estic en un únic lloc, sinó que en gestiono, en aquest cas, 18.
Hem entrat a la temporada alta dels festivals de música. Només avui comencen el Cabró Rock a Vic, amb Boques Grasses o Love of Lesbian, a Lleida el Magnífic Fest, amb Batusta Morla o l'Oreja de Van Gogh, i a Barcelona, segona jornada del Sonar amb Laurent Garnier, que acaba d'actuar, o Er, que ho està fent ara mateix. Passarem pel Sonar, però és que avui una persona molt acostumada a anar als millors festivals, en aquest cas de cinema, l'Àlex Gorina, ens parlarà de grans pel·lícules sobre festivals de música. Cinema, música i màgia. Ja sabeu que el Mago Pop és capaç d'executar els millors trucs i aquesta nit, a Nova York, rep un rècord Guinness que abans havien batut personalitats com Hugh Jackman o Bruce Springsteen. A partir d'ara l'ostenta Antonio Díaz. D'aquí uns minuts ho aclarirem. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
La redacció de la llei d'amnistia va ser polèmica i la seva aplicació també. El fiscal general de l'Estat ordena demanar l'amnistia per a Puigdemont i la resta de líders encausats del procés. Álvaro García Ortiz es planta davant dels fiscals del Suprem, imposarà la seva jerarquia, perquè reiteradament es neguen a fer-ho. Ara, en principi, ja no els queda més opció que acatar o fer un pas al costat. I tot indica que serà aquesta segona opció, perquè ja han dit que no pensen passar per l'adreçador. Crònica des de Madrid, de Dani Sainz de Aja.
Sí, l'estira i arronsa només té un guanyador, que és Álvaro García Ortiz. Els quatre fiscals del Suprem només poden complir les ordres del seu superior o forçar la seva expulsió del cas, com previsiblement faran dimarts en una reunió. El fiscal general de l'Estat els ordena demanar l'amnistia per a Puigdemont, Junqueras, Rovira i la resta de condemnats i exiliats. I ho fa esmenant els seus informes, l'últim d'avui, on els fiscals diuen que la malversació no es pot perdonar perquè hi va existir enriquiment personal. García Ortiz els diu que ho confonen amb l'ànim de lucre. L'oposició ha posat el crit al cel. Vox diu que la fiscalia està podrida i el PP que actua al servei de Pedro Sánchez. Sentim Cuca Gamarra i la resposta del portaveu socialista Patxi López.
Y el fiscal general del Estado no se puede situar por encima de la ley, sino que tiene que defender el cumplimiento de la ley. La única salida que tiene es la dimisión inmediata.
Lo que desestabiliza a las instituciones es tener una falta enorme de institucionalidad como tiene el Partido Popular, que juega a ese tipo de encontronazos.
Amb tot, la postura de la fiscalia és una de les que hauran de tenir en compte els jutges Marchena i Llarena per decidir si s'aplica l'amnistia als líders del procés.
Doncs a tot això hi afegim un apunt, i és que la segona línia del govern del 2017 haurà d'esperar per obtenir l'amnistia. La jutge instructora, que els ha investigat per suposada malversació de cabals públics per organitzar l'1 d'octubre i l'acció exterior, diu que no és competent i ha passat el cas a l'Audiència de Barcelona. Estem parlant de l'exconseller Raül Romeva, excàrrecs de Governació i Afers Socials i diversos empresaris, entre d'altres, ja que hi ha una trentena d'encausats. Aquest cas, que va arrencar amb una denúncia de Ciutadans, va ser l'embrió per portar a judici el Suprem mig govern del 2017. I més decisions, aquesta en forma de cop de porta. El tercer de Suïssa a col·laborar amb el jutge García Castellón en la causa de Tsunami Democràtic. Les autoritats helvètiques insisteixen que no hi ha i va haver terrorisme en les protestes post-sentència del 2019 i insinuen que el cas té un biaix polític. I per cert, com a conseqüència de l'amnistia, el Suprem ha suspès temporalment les declaracions de Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg com a investigats de Tsunami. Ale Giral Robert.
Sí, tres cops ho ha intentat el magistrat de l'Audiència Nacional i tres cops Suïssa ha dit que no. L'Oficina Federal del País Helvètic reitera que les protestes de Tsunami no es poden definir com a terrorisme perquè en cap cas van actuar per mitjà de la violència criminal i posa d'exemple ETA i Al-Qaeda. Així es nega una vegada més a facilitar les dades bancàries i la localització de Marta Rovira. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Ruben Wagensberg ha celebrat el moviment de les autoritats suïsses.
La resposta avui de Suïssa, doncs, és una constatació més, acabarà caient pel seu propi pes, perquè el que fa has d'assumir el lema tan obvi com que protestar no és terrorisme i com que la causa de Tsunami Democràtic és una causa de persecució política.
Precisament avui Wagensberg ha avançat aquests micròfons que la jutgessa del Suprem, que porta la causa contra ell i Carles Puigdemont, tots dos aforats, ha cancel·lat les seves declaracions previstes per la setmana que ve a l'espera que les parts es pronunciïn sobre l'amnistia. També ha deixat paralitzada l'ordre d'investigació europea perquè fossin localitzats.
Esquerra Republicana té una decisió molt polèmica per prendre damunt la taula i, de moment, la part que és la de si entrar o no el govern municipal de Barcelona amb el PSC. La Federació Local dels Republicans supedita ara la data al calendari de consultes per la investidura del president de la Generalitat, Sergi Molero.
La militància ho havia de votar ahir, però es va suspendre perquè l'afluència de participants va desbordar el Congrés de la Federació Barcelonina. El preacord amb el PSC ha molestat sectors importants de la direcció nacional, però la secretària general Marta Rovira ha volgut rebaixar l'atenció, assegurant que la militància de Barcelona pot votar quan convingui perquè el resultat no condicionarà la posició d'Esquerra sobre la investidura. Són declaracions a CERT Catalunya.
L'impacte d'aquest preacord a les negociacions ja està fet des del moment que s'anuncia. Per tant, nosaltres a les negociacions que ja han començat, doncs el tenim per descomptat, i jo penso, com a secretària general d'Esquerra Republicana, que s'ha de tornar a convocar aquest congrés i ens hem posat a disposició perquè això sigui possible els propers dies.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
El president rus ha exposat les seves condicions per un alto al foc immediat a Ucraïna poques hores abans de l'inici a Suïssa d'una conferència sobre la pau on Rússia no està convidada. I aquestes condicions no són cap sorpresa. Que Ucraïna retiri les seves tropes de les quatre regions annexionades per Moscou a l'est en aquell país acceptant la nova realitat territorial i que renunciï a ingressar a l'OTAN, diu.
Tan aviat com Kiev digui que està disposat a fer-ho i comenci a retirar realment les tropes i renunciï oficialment als seus plans per unir-se a l'OTAN, ordenarem immediatament, literalment en aquell mateix moment, cessar el foc i començar les converses.
Tampoc és una sorpresa que Ucraïna hagi rebutjat aquesta proposta.
Nazisme i...
El president Zelensky ha dit a la cadena italiana Sky que Putin actua com Hitler amb la invasió de Txecoslovàquia amb aquesta mena d'ultimàtum. L'OTAN i els Estats Units diuen que no es pot ni considerar. Anem cap a Brussel·les, Jordi Baró.
Nous passos en el suport de l'OTAN a Ucraïna i rebutja la proposta de Putin sobre la guerra. L'Aliança Atlàntica ha tancat així dos dies de reunions dels ministres de defensa dels aliats a Brussel·les, l'última trobada prèvia a la cimera de Washington del juliol. Tant el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, com el secretari de defensa dels Estats Units, Lloyd Austin, rebutgen les últimes proposicions del president rus.
Això no és una proposta de pau, és una proposta de més agressió, de més ocupació, i demostra d'alguna manera que el propòsit de Rússia és controlar Ucraïna. I això és una violació flagrant de la llei internacional, i per això els aliats de l'OTAN continuen donant suport a Ucraïna.
Putin ha ocupat il·legalment territori sobirà ucraïnès. No està de cap manera en condició de dictar a Ucraïna el que ha de fer per portar la pau.
L'OTAN ha acordat assumir la coordinació de l'ajuda militar a Ucraïna i de l'entrenament del seu exèrcit, un rol que des de l'inici de la guerra lideraven els Estats Units. La mesura es pacta en vista que una possible victòria de Donald Trump pugui posar en risc part del suport a Kiev. Els aliats no han trobat el consens encara sobre el nou fons de 40.000 milions per Ucraïna per aquest any, la meitat dels quals aportarien els Estats Units. Es vol tancar a la cimera de Washington.
La cimera del G7 d'Itàlia reforça el suport a Ucraïna i aposta pel pla de pau promogut per Biden per al Pròxim Orient. A més, sota la presidència de Meloni, els països membres anuncien més col·laboració en la lluita contra la immigració. Per primer cop, un papa ha assistit a les sessions. Roma, Eduard Rubió.
Protagonista de la primera jornada va ser Zelensky amb el préstec de 50.000 milions de dòlars a Ucraïna. Protagonista de la segona, definida històrica, el papa francès per ser el primer cop que una autoritat religiosa participa en el fòrum de les 7 grans economies occidentals. S'ha parlat d'intel·ligència artificial que el pontífex ha definit una eina fascinant i tremenda. Després de recordar-ne el potencial, ha advertit dels riscos que representa en particular pels països i les persones més pobres. El papa ha fet una lectura ètica de la tecnologia que podria comportar, però, una major injustícia entre les nacions avançades i les nacions en desenvolupament i que l'ha portat a demanar que es prohibeixi la intel·ligència artificial en processos militars i de guerra en què no hi hagi un control humà.
Cal garantir i protegir un espai de control significatiu de l'ésser humà sobre els processos d'elecció del sistema d'intel·ligència artificial. La dignitat humana depèn d'això.
De l'estesa dignitat humana.
A l'espera de la declaració final, l'esborrany destaca la crida a la Xina perquè faci esforços per la pau i pressioni a Rússia perquè aturi la seva agressió militar i retiri les seves tropes d'Ucraïna. I s'obliga a Rússia a pagar els danys que ha causat, que, segons el Banc Mundial, avui superen els 486.000 milions de dòlars. També els líders del G7 es comprometen a evitar que el conflicte de la Franja de Gaza s'escalfi i s'estengui a la regió. També es parla de la formació d'una coalició internacional per prevenir i combatre el tràfic de migrants. Però la cimera no menciona la paraula avortament i fa només una referència genèrica als drets reproductius.
Catalunya nit.
Un apunt d'arribar a un quart d'onze de la nit. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit, Manel.
Ahir dèiem que anàvem a sorpresa diària a la campanya francesa i que si avui hi havia sorpresa tornaríem a cridar aquí, i per això estàs aquí, perquè aquesta tarda el que hem sabut és que la justícia francesa ha anul·lat el cessament d'Éric Ciotti com a president dels Republicans. Això passa després que la direcció del Partit Conservador l'expulsés de la formació per haver anunciat una aliança electoral amb l'extrema dreta de Marine Le Pen pel seu compte.
Sí, aquesta és la primera sorpresa. La segona és que el Nou Front Popular, l'aliança francesa d'esquerres per les eleccions el 30 de juny i el 7 de juliol, que recordem són a dues voltes, sí, han designat com a candidat un exmembre del govern Macron. Les esquerres trien un exmembre del govern de centre-dreta de Macron. Es tracta d'Aurélien Rousseau, va militar al Partit Socialista i el de Macron, i va dimitir, de fet, del govern d'Elisabeth Borne al desembre en protesta per l'aprovació justament de la reforma migratòria tan polèmica que va haver-hi. Va ser ministre de Sanitat. Tota aquesta incertesa, a més, política, ha fet caure la borsa de París. Aquesta setmana ha perdut, de fet, tots els guanys que havia aconseguit des de principis d'any.
Doncs he de rectificar, no anem a sorpresa per dia, sinó a dues sorpreses.
Dues almenys.
Per dia, espera't. Molt bé. Sí, espera't i espera't. Doncs ara anem cap a un altre lloc on de sorpreses també en van arribant, perquè política i monarquia han irromput avui amb força en l'actualitat britànica. El líder populista Nigel Farage, impulsor decidit del Brexit, ha exigit que li obrin pas al pròxim debat electoral després que la seva formació política s'hagi enfilat al segon lloc entre les preferències ciutadanes per sobre dels conservadors tradicionals, els Tories, del primer ministre Sunak. Com a mínim, això és el que diuen les enquestes. I mentre el país digeria la petició, el Palau Reial, a més, un comunicat respecte a la princesa Caterina de Gales, que demà reapareixerà en públic mentre lluita, recordem-ho, contra el càncer. Així que connectem amb Londres. Coya Ballester, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Coya, com hem d'interpretar que el partit de Farage superi el del primer ministre Sunak a les enquestes?
Com un terratrèmol polític, perquè l'extrema dreta ha trencat el bipartidisme que estava tan instaurat al Regne Unit. La formació de Nigel Farage ha superat un punt al Partit Conservador de Rishi Sunak en una enquesta molt seriosa, no és qualsevol, però és una. Amb això s'aferren els dos grans partits. Veurem ara com evoluciona aquest percentatge. Però el populisme de Farage comença a ser imparable, com ja va passar quan ell va promoure el Brexit i que va acabar guanyant. L'ascens de Farage el que fa és, d'entrada, com a primer efecte, és debilitar enormement el partit del primer ministre, com deies, de Rishi Sunak. Tant és així que des del G7 Sunak ja ha advertit als votants que votar per Nigel Farage és un regal als laboristes, que és a l'oposició. Però Farage se la sap llarga, antic líder del UKIP i del Brexit, només fa 11 dies que va anunciar que es presentava a les eleccions i es posiciona com a segon partit. És la vuitena vegada que ell intenta ser diputat, però mai ha aconseguit entrar al Parlament. Malgrat això, malgrat que mai ha estat diputat, és un dels polítics més influents aquí al Regne Unit. Sempre s'ha mogut, de fet, entre la política i els papers mediàtics, i ara veurem per quant de temps mantindrà la segona posició.
Un vot pels conservadors al mur vermell és ara un vot malbaratat. Som els primers rivals del laborisme, ara som l'autèntica oposició.
I demà, Coya, veureu, ni que sigui de lluny, una figura pública llargament absent,
I molt buscada. Caterina de Gales finalment reapareix i ho farà al balcó del Palau de Buckingham, al costat dels Reis i de Guillem. El Palau de Kensington ha emès un comunicat explicant que ella evoluciona bé del tractament contra el càncer i que està fent bons progressos, per això els metges l'han autoritzat a fer el primer acte públic d'enguany, i serà també la primera vegada que la veurem després d'aquell vídeo en què va comunicar al món el seu diagnòstic de càncer. En el comunicat d'avui també s'ha publicat una nova fotografia, una nova imatge d'ella, en què se la veu al costat d'un arbre en posat reflexiu, i serà demà quan la veurem en aquesta balconada durant la desfilada que es fa per l'aniversari del rei, que no és ara, és d'aquí dos mesos, però es fa ara perquè teòricament fa més bon temps a Londres. Doncs aquesta desfilada, que no és cert, es farà pels voltants del Palau de Buckingham, i veurem una Kate Middleton altra vegada, no? Una Kate que ha explicat al comunicat que el tractament de quimioteràpia encara l'ha de seguir uns mesos, i també ha dit que, com tothom que està en ella en aquest procés, amb la quimioteràpia es tenen dies bons i dolents. Quan són dolents, diu que se sent molt dèbil, i que després, quan són bons, intenta aprofitar al màxim.
Moltíssimes gràcies, Coya, que tinguis un bon cap de setmana. Bona nit.
Bona nit.
a Sud-àfrica podem parlar d'acord històric per a la formació d'un govern de coalició. S'acaben així 3 dècades de domini polític del Congrés Nacional Africà, el partit amb el qual va arribar al poder Nelson Mandela després del final de l'apartheid a mitjans dels 90.
El Congrés Nacional Africà ha tancat un pacte a 3 bandes amb la principal força de l'oposició, l'Aliança Democràtica, el partit hereu dels polítics blancs que s'oposaven a l'apartheid i també amb el partit Zulu. El partit de Mandela s'ha vist obligat a prendre aquesta decisió després de perdre la majoria absoluta al Parlament a les eleccions del passat 29 de maig. Els casos de corrupció, la inseguretat, l'atur i les fortes desigualtats a Sud-àfrica han erosionat el govern de Cyril Ramaphosa.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I ara una xifra econòmica destacada del dia. Catalunya té un deute per un import de 87.000 milions d'euros, segons les dades del Banc d'Espanya. Es tracta d'un nivell rècord. Rafael de Ribot.
74.000 milions, el 85%, els deu a l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA. El govern espanyol perdonarà una part d'aquest deute, uns 15.000 milions, segons es recull a l'acord d'investidura de Pedro Sánchez amb Esquerra. Una condonació que acabarà afavorint també altres territoris i que el Ministeri d'Hisenda està estudiant si es podrà fer a través d'una llei específica al marge dels pressupostos de l'Estat. En termes absoluts, Catalunya és la comunitat més endeutada el primer trimestre. Si es repartís entre tots els catalans, cada ciutadà deu, o de ben Manel, 10.840 euros, pràcticament igual que els habitants del País Valencià, que ocupa el segon lloc. Si es mira el deute en relació amb el producte interior brut, Catalunya està en quarta posició, amb un 31% darrere del País Valencià, Castella-La Manxa i Múrcia. El conjunt de l'Estat té un deute d'1,6 milions d'euros, també una xifra rècord, i equival al 109% del producte interior brut. Per tant, es deuen més diners de la riquesa que genera.
I ara us parlem d'una polèmica que sembla que es podria apaivagar una mica, i és que Meta, l'empresa propietària de Facebook i Instagram, atura temporalment el projecte per entrenar la seva intel·ligència artificial amb les imatges dels usuaris d'Europa. Li ha demanat la Comissió per a la Protecció de Dades d'Irlanda. Oriol Pujador.
Sí, el projecte s'havia de posar en marxa el 26 de juny. Consistia a accedir a les imatges, al perfil dels usuaris europeus i adults que tenen comptes a Facebook i Instagram, per entrenar el seu sistema d'intel·ligència artificial. El pla havia generat dubtes en molts països pel que fa a privacitat i també entre milers d'usuaris. De fet, s'havien fet virals en les últimes setmanes vídeos en què s'explicava com evitar que la companyia accedís a les imatges personals per entrenar aquest sistema d'IA, un vídeo que el que acabava concloent era que era molt difícil desactivar aquest accés de la companyia a les teves imatges. A través d'un comunicat, la companyia ha lamentat que l'hagin obligat a suspendre aquest programa i assegura que el mètode compleix i respecta totes les lleis i, per tant, deixa entreveure que no deixa en un calaix aquest projecte.
Molt bé, veurem com acaba.
Catalunya nit.
I atenció a aquesta informació perquè pot afectar moltíssimes persones. Totes aquelles que vulguin tenir un gos en un futur hauran de passar un curs de responsabilitat i els gossos, a més, hauran de tenir un passaport. Els detalls de tot plegat se sabran a partir del juliol quan el Ministeri enllesteixi l'esborrany del desplegament de la nova llei de protecció d'animals aprovada l'any passat. Maria Fernández Noguera.
Aquells que ja tenen un gos no caldrà que facin el curs, però sí els que vulguin tenir-ne un de nou. L'objectiu és fomentar la tinença responsable i evitar els abandonaments. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el director general de Drets dels Animals del Ministeri de Drets Socials, José Ramón Becerra.
Va orientado sobre todo a una reflexión de los futuros titulares de qué animal le puede ser más adecuado, si necesita o no necesita un animal de compañía. Hacer una reflexión previa a través del curso para potenciar la tenencia responsable, una decisión reflexionada, una decisión consciente, de manera que reduzcamos sustancialmente el abandono de animales.
La llei preveu la possibilitat que en un futur el curs també sigui per a gats, els quals, per cert, hauran d'estar identificats amb un xip. D'altra banda, el Ministeri vol substituir l'actual cartilla sanitària dels gossos per un passaport, una mesura que caldrà negociar amb totes les comunitats i que es preveu que en un futur s'ampliï a la resta d'animals de companyia.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
A 100 metres de tu hi viuen la Marta i els dos fills. Compagina diverses feines, però no arriba a final de mes. I recorre els bancs d'aliments com més d'un milió de persones al país. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments i fes un donatiu amb un Bizum al 38014 o entrant a capllarsensealiments.org. Ajuda de quilòmetre zero. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs d'aliments.
La finestra indiscreta.
Eureka! Tindrem a Lisandro Alonso i plantarem la bandera amb Martín Cuervo.
Papá, ¿qué cojones has hecho?
Ens posarem indies i d'autor, però no amb el cinema, sinó amb els videojocs. Oh, island in the sun. I farem un últim passeig de la mà de Joan Fontaine. All my
days I will sing. La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
That's the end, is it?
Yes, that's the end.
Cada dia de les 10 a les 11, Catalunya Ràdio, Catalunya Nit. Les notícies pensades amb Manel Elias.
Tres minuts i mig i seran dos quarts d'onze de la nit. La segona jornada diurna del Festival Sónar ha convocat artistes tan diversos com el duet francès Pop Uto, l'artista barcelonina Adelaida amb les seves veus electròniques, la DJ i activista caniana Cocom o la coreògrafa Kiani del Valle. L'estrella de la pista, però, ha estat l'incombustible Laurent Garnier, un DJ venerat pel públic i els col·legues de professió. El sonar de dia i ha passat la tarda. L'Òscar Callau.
Laurent Garnier és el DJ dels DJs, una frase que ens ha dit amb respecte i veneració un altre dels punxadiscos veterans del sonar, Àngel Molina, quan l'hem trobat dirigint-se cap al Sonar Village per assistir un cop més a una sessió del rei francès del techno i el house.
Laurent Garnier és conegut a tothom, evidentment, que li agrada la música electrònica. És un clàssic que està totalment actualitzat, té un so propi, una manera de fer pròpia. Ràpidament, en una frase, em diguessis, escriu Laurent Garnier, diria, és el disjockey dels disjockeys.
Han estat 3 hores de set seguides sense defallir per un públic on hem vist molts dels seguidors amb canes que ja ballaven amb Garnier fa 3 dècades. Per recuperar-nos hem entrat a l'espai oníric, un cub immersiu de 60 metres quadrats que mostra els projectes de vídeo i àudio de 6 artistes i estudis catalans. Enmig del sonar ens hem trobat també amb un trosset de la timoneda del fest lleidatana. L'artista Ferran Legalladós fa música amb plantes de farigola.
És una instal·lació sonora que tradueix els processos de fotosíntesis de les plantes amb el seu voltatge elèctric per transformar aquest microvoltatge de la planta en notes musicals MIDI.
El Mago Pop ja té el rècord Guinness de l'artista de més èxit en la història de Broadway. I malgrat que ell mai es rendeix, doncs ha superat a Bruce Springsteen i l'actor Hugh Jackman.
Sí, Antonio Díaz va recaptar només en l'última setmana de funcions al Teatre Barrymore de Nova York més de $2.700.000 pel seu espectacle Nada és impossible. De fet, aquest muntatge és la primera producció catalana que aconsegueix arribar a un gran teatre de Broadway, l'escenari més exigent i competitiu del món. Després que el Teatre Victòria de Barcelona ja l'hagin vist 3 milions de persones a partir de l'octubre, debutarà al Nuevo Teatro Alcalá de Madrid.
És realment impressionant.
Todos elegimos la mentira más conveniente. No va de eso la vida. Entonces vas a venir mañana a la comida con mis hijos. No puedes escribir sobre mí sin conocerlos.
Bueno, si a ellos...
El dramaturg i guionista Guillem Clua reivindica el teatre com a font inesgotable d'històries per al cinema i reclama més presència del col·lectiu LGTBIQ+, en tots els gèneres. Ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio, coincidint amb l'estrena avui a la gran pantalla d'aquesta pel·lícula, La Bandera, una comèdia basada en un text teatral seu del 2017. Montse Mas.
I Manol Arias protagonitza aquest film que Guillem Clua també ha guionat, una comèdia inspirada en el procés català en què el públic mai sap quina bandera és la causant de la discòrdia.
Va ser molt complicat escriure els diàlegs perquè mai deduïssis cap a quin cantó caia la bola, i la pel·lícula encara està més difícil perquè ja no estem en aquest moment de procés i perquè l'acció no passa a Barcelona. El més complicat de l'adaptació va ser intentar canviar-ho tot perquè la bandera pogués ser qualsevol cosa.
Aquesta no és ni la primera ni l'última obra de Clua que salta al cinema o a les plataformes. És el cas d'Smiley, La pell en flames i d'aquí 15 dies Invasión, un film situat en una Espanya futurista colonitzada per alienígenes. I és que el teatre, assegura, és ple d'històries, malgrat que molts productors s'hi resisteixin.
Tenen pànic al teatre, en general. Sempre que veuen una pel·lícula on no estàs canviant de localització o de trama o de plano cada 3 segons, llavors diuen, no, és que és demasiado teatral. I és veritat, són llenguatges molt diferents, però això no vol dir que el teatre no sigui una font inesgotable de grans històries. I han hagut grans èxits basats en obres de teatre de sempre, sobretot que venen del cinema anglosaxó, però aquí encara no ens hem atrevit a fer això.
Una altra resistència a vèncer, afegeix Clua, és visualitzar la comunitat LGTBIQ+, en tots els gèneres.
Quan has vist una pel·lícula de superherois, una pel·lícula de terror, una pel·lícula de gènere fantàstic, on els protagonistes siguin LGTBI, això encara ens està vetat, sobretot perquè amenacen amb l'hegemonia patriarcal del personatge masculí protagonista, que és el que, en teoria, sempre ha identificat l'heroi.
Clua també reclama més visibilització de la feina dels guionistes.
I que sigui tan incomprensible en aquest país, perquè fora no passa, que el guionista desaparegui absolutament del mapa en el moment que entra el director i els actors. No sóc l'únic que ha patit aquesta situació. És el moment que els guionistes, que ens estem associant i que cada vegada som més forts i estem més respectats gràcies a les plataformes, alcem la veu i diguem que això s'ha acabat.
Totes aquestes lluites, però, no li prenen temps per escriure. Ja té a punt una nova obra que s'estrenarà a Barcelona la temporada que ve i qui sap si també es podrà veure a la pantalla.
El Teatre Lliure aposta pel teatre contemporani, la dramatúrgia catalana, en la primera temporada de Julio Manrique com a director. Marta Vives, què destaquem d'aquesta nova programació?
Doncs mira, Manel, per començar, que és potent, molt potent, jo diria, que reivindica l'autoria del país i que aposta per temes que formen part de la societat. Julio Manrique, que estarà acompanyat per Cesc Casadesús com a director adjunt, ha dit que l'essència és aquesta.
Jo crec fermament en el poder de l'art i del teatre per ampliar i per transformar la nostra mirada. També crec que un teatre potser no és el millor lloc del món per les certeses, però en canvi és un lloc immillorable per les preguntes, i espero de veritat, i crec que serà així, que les propostes que us presentem contindran un bon grapat de preguntes interessants que ens commoguin i que ens facin pensar.
I alguns dels noms que ens faran pensar són Ivan Benet, Josep Maria Mestres, Carlota Subirós o Victòria Spumberg, que torna amb el seu L'imperatiu categòric que va arrasar aquest curs. També amb els últims espectacles de nova creació de La Calòrica, Les Impuixibles, La Baronal o La Bella Otero. La temporada arrencarà amb La Gavina de Chekhov, dirigida pel mateix Manrique.
I finalment voldrem que aquest espectacle es converteixi en una espècie de declaració d'amor cap al nostre ofici, cap al teatre.
Un amor compartit. Manrique ha volgut reivindicar el seu compromís amb l'educació i la diversitat, que prendrà forma amb el projecte Ànima Lliure, sota la batuta de Clàudia Sadó.
Es tracta de que veus i cossos que no acostumem a veure als escenaris pugin als escenaris.
Una programació que promet molt. De moment ja se n'han venut 1.400 abonaments per aquesta temporada.
Doncs sí, té molt bona pinta.
Molt bona
Moltíssimes
pinta.
Gràcies.
Gràcies.
Catalunya nit.
Aquesta setmana s'ha celebrat la Setmana Internacional dels Arxius, una celebració que promou el Consell Internacional d'Arxius i que se celebra a tot el món, també, esclar, aquí a Catalunya. Durant tota la setmana s'han fet activitats als diferents arxius del país perquè, entre altres coses, es vol fer veure que els arxius no són llocs tancats i allunyats de la gent, com diu el tòpic. Natàlia Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs va, desmentim el tòpic.
Doncs diria que sí. Siguin arxius municipals, que a Catalunya en tenim una bona xarxa, o els arxius comarcals, que cada comarca en té un, o els arxius nacionals, com ara l'Arxiu Nacional de Catalunya, són llocs de consulta freqüent. Cadascun en la seva mesura, esclar, l'any passat van fer consultes en algun arxiu del país prop de 300.000 persones, amb un volum de consultes que passa les 600.000. Per tant, queda lluny la idea d'arxius tancats i poc usats. Però, com et deia, les consultes en cada arxiu van en funció del volum de documentació que guarda. Tots ells tenen un inventari, el 90% el tenen en línia, que permet a l'usuari mirar quina documentació hi ha a cada lloc per després accedir-hi. Ara bé, en tots els arxius, des dels municipis més petits fins a l'Arxiu Nacional, es poden trobar històries particulars o col·lectives d'interès.
I tu n'has trobat alguna d'aquestes?
Doncs la primera història que hi he trobat és la de l'arxiver itinerant.
Itinerant, vols dir que és un arxiu mòbil o com l'hem d'entendre?
Doncs és una persona que es va bellugant pels arxius, perquè els municipis de més de 10.000 habitants estan obligats per llei a tenir un arxiver, però els petits tenen un arxiver que hi va per dies. És el de la Diputació de Barcelona, que organitza, cataloga l'arxiu i després el manté. He conegut l'Albert Tauler, que és un dels 12 arxivers itinerants que té la Diputació, que entre tots ells gestionen 162 arxius municipals.
És la feina de qualsevol arxiver. La diferència està en que no estic en un únic lloc, sinó que en gestiono, en aquest cas, 18. 18 ajuntaments, 18 arxius. Que el meu lloc de feina no és només un únic lloc, sinó que m'he de desplaçar per anar a treballar. I el lloc de treball de dilluns és diferent del de dimarts, del de dimecres, i així cada dia de la setmana.
Justament d'aquesta xarxa d'arxius municipals ara fa 20 anys. I és que per un ajuntament petit mantenir l'arxiu municipal era molt costós. I, de fet, la majoria d'ajuntaments fa 20 anys tenien un desori terrible en la seva documentació. Per això aquests arxivers cataloguen, endrecen, fan l'inventari, que és aquest que dèiem abans, Manel, que després està en línia, i fan sortir a la llum aquestes històries d'aquests petits municipis. Amb l'Albert Tauler vam anar a l'Arxiu Municipal de Subirats, a l'Alt Penedès, un municipi de poc de més de 3.000 habitants, amb diversos nuclis de població. Com hem dit, l'Albert és l'arxiver de 18 pobles i ja ha fet sortir algunes històries d'interès.
Es conserva de manera molt completa totes les relacions de refugiats que l'any 36, l'any 37 i l'any 38 venen de les diferents províncies espanyoles i són acollits pels pobles d'aquí Catalunya. I això és impressionant perquè, per exemple, pobles de 1.000, 2.000, 3.000 persones acullen 200, 300 i 400 persones. I tens les relacions setmanals d'aquestes persones, amb quin estat venen, amb de quina procedència venen, etc. Això no t'ho esperes en un arxiu municipal i, en canvi hi és.
Ells posen, endrecen els arxius, però qui els consulta en concret aquests arxius municipals?
Doncs una mica gent de tota mena.
No són uns arxius tancats, morts, abandonats, no. De manera força, podríem dir, continuada, tenim consultes de tipus una persona que arrenca un negoci amb una casa, amb una masia, i vol saber els orígens d'aquesta masia. És bastant usual el tema de la genealogia, gent que està estudiant i que vol agafar períodes històrics, gent des de la universitat que està agafant de manera seriosa, doncs, tot el tema del repartiment de la terra per fer anàlisi econòmica de les propietats.
Clar, a banda d'aquesta documentació municipal, quina altra documentació ingressa en un arxiu municipal?
Doncs hi ha donacions i cessions que són de particulars. Gent que té documentació a casa, que li sembla que pot tenir valor documental, i que o bé la cedeix o bé la dona.
Des d'un arxiu d'una associació popular, d'un ball de gegants, un arxiu d'un mestre, i per tant t'està donant tota la documentació d'aquest mestre que ha estat potser 30 anys sent mestre d'aquest poble. Hi ha arxius industrials, petits arxius industrials, eh?
Mira, precisament, ara que l'Albert Tauler parla de l'arxiu d'un mestre, a l'arxiu municipal d'Olèrdola hi ha unes quantes revistes del famós mètode Freinet, aquell mètode d'educació innovador que durant la República va aplicar tècniques de participació de l'alumnat. Uh-huh. És el mètode que va aplicar aquell mestre català, l'Antoni Benages, aquella petita escola de Banyuelos de Burueva, a Burgos, i que hem pogut veure a la pel·lícula El mestre que va prometre al mar. Ja veus que dels arxius municipals en surten moltes històries. I a l'Albert n'hi han fet treure una de l'arxiu de Subirats. És una altra història.
Sí, sí, sí.
Així ens ve la darrera donació, un USB. Hi ha tota la documentació dels procediments judicials, dels sumaríssims de tots els represaliats de Subirats. En aquest USB hi ha els procediments, la còpia dels diferents procediments.
Ja veus aquesta sessió, Manel, amb una USB. Fa que els arxivers ja treballin també amb documents digitals, que òbviament han passat a formar part també molt important dels arxius d'aquest segle XXI.
Clar, ja no hem d'imaginar només un munt de paper, sinó que tot això es va digitalitzant. Doncs molt bé, molt interessant, moltíssimes gràcies i felicitats a tots els arxivers, itinerants o no, la seva setmana. Estem en plena època de festival, sortim d'un i entrem un altre, hem passat del Primavera Sound i estem ja immersos en el Sonar, i per mi el que és un autèntic festival de cine, és rebre sempre l'Àlex Gorina. Bona nit.
Si vols, ens muntem les 24 hores non-stop, vull dir, qualsevol dia d'aquests veurem sortir el sol plegats.
A mi, dels festivals que tenen coses bones i dolentes, el que m'agrada és precisament això, la sensació que dura molt. Doncs... És a dir, que el primer minut que entres a un festival no estàs pensant en si se m'acabarà d'aquí 3 hores o 2 com un concert, sinó que això va. I no m'importaria, no.
Doncs que continuï la festa,
muntem,
no?
Sí, avui vas de festivals, no?
Doncs farem això, no parlarem de documentals de música, sinó que parlarem dels grans documentals que han fet una aproximació als festivals de música, i si és així, el primer de tots és, evidentment, el de referència total, que és Woodstock.
Vamos a necesitar un sitio para que la gente duerma mientras preparamos el festival. Tu motel parece muy chulo. ¿Cuántas habitaciones libres tenéis las próximas semanas?
Per mi, el 69 particularment va culminar a Woodstock. És una idea glorificada, una imatge romàntica dels últims 60, del darrer fragment d'innocència que encara teníem com a mínim a la meva ment.
Woodstock és mític, això, no?
Mític. En Lee va fer una pel·lícula de Destino a Woodstock que explicava precisament com es va organitzar tot el merder aquell que van muntar teòricament a Woodstock, que no ho van fer a Woodstock perquè no els van deixar i van anar a Sullivan's County, que era al costat, és a dir, que van falsificar. Però com ja hi havia els cartells fets, o sigui, ha passat a la història com el festival de Woodstock, els 3 dies entre el 15, 16 i 7 d'agost de l'any 1969. És un model de festival que comença un fotiment de gent que no ha estat superat mai en esdeveniment d'aquestes característiques. 250.000 persones no van poder entrar ni arribar. Van muntar el col·lapse total.
Déu-n'hi-do.
I va ser una cosa que va canviar la vida de Michael Butler, aquell director que s'ha passat la vida fent el Cats Director, el Super Recast Director.
O sigui, ha viscut atrapat a Woodstock
contínuament. És això que tu deies. No ha acabat de sortir mai d'allà. I a banda de llançar a propulsió total la vida de Scorsese, que va ser el muntador de la pel·lícula al costat de la seva muntadora actual encara, de les seves pel·lícules, la Thelma Schoonmaker, que vaig conèixer, que és una dona meravellosa, sí. També van ser ajudants de direcció i van intentar coordinar una mica el merder que hi havia amb la gent i el consum de marihuana i LSD, que era brutal en aquell festival, mentre els Who van fet de guitarreros, la Joan Baez feia balades així, és una mica el seu estil, els Crosby, Stills and Nash, aquests, que són els Canet Head, que també li van donar canya al tema, Sam
Santana, que evidentment ja va ser supersònic, directament Jimi Hendrix trencant la guitarra, cremant-la, incendiar-la. En fi, va ser el que tothom ha volgut fer a continuació i no ho ha aconseguit mai. Sí, tot i que...
Hi havia bona música i es va convertir en bon cine?
No, no, va guanyar l'Oscar a millor documental i va passar a la història, i ara en aquests moments està a la National Film Registry, que és la Biblioteca de Congrés dels Estats Units, que cada any fa una llista de 10-15 pel·lícules que ells vigilen i protegeixen, no només per la seva qualitat, sinó perquè són, diguem, tòtems culturals dels, d'Estats Units, que evidentment tenen una importància sociològica històrica absoluta,
sí,
no?
Woodstock al costat de Ciudadano Kane, per exemple, doncs, Ciutadà Kane.
Sense cap vergonya, sí, perquè sí, és indispensable les dues, no?
Clar.
Per tant, hem de protegir també les nostres, i ara anem a parar al festival, que va ser una mica el Woodstock català, que aquí vaig anar jo, que va ser Carrer Rock.
Gràcies, valents, que heu resistit fins aquesta hora. Li fotarem llesca marinera i matinera, que és el que es mereix l'ocasió, con una bella canció i melodia titulada La presó de Lleida.
I vas anar a Gaudí o a treballar?
Jo vaig anar... No, i en aquella època encara era un pelele. O sigui, directament vaig anar a veure què fotien allà. L'Àngel Casas escrivia fotogrames, jo llegia fotogrames, i evidentment Àngel Casas va estar també darrere una mica de tot plegat. Com va estar darrere de la pel·lícula que va fer el Francesc Bellmunt? Venien de fer la nova cançó, resum global de la història de la nova cançó, i se'n van anar a fer el primer Carrer Rock, el pla d'en Sala de Carrer Rock, muntant allà les xiringuitos, les tendes de campanya i també un consum interessant de l'arbolari nacional.
Vegetació...
Diguem del sí, Maresme, sí, no? Allò, 12 hores va durar la mandanga, mandanga dedicada a la Eli Espuny, per cert, i els qui van produir aquest evento van ser els de Celeste, que era la sala mítica, i la Trinca, que estaven sempre ficats en tots els pebrots del món mundial, no?
Canet, que han recuperat ara, també, com a
sí,
festival.
Però
ja no és el mateix,
perdó, però ara ja és un d'aquests festivals d'estiu, així una mica per gent ben vestida. Jo, això ja no...
No era allò.
Era el moment de la plateria, del Cisa, que el van prohibir, no va poder sortir a l'escenari, i van posar el micro il·luminat i va sonar la cançó per fer una mica de resistència, una mica antiguàrdia civil, que van estar a punt de prohibir el festival cada any, no?
I també, o sigui, va ser Cinebo.
I va ser Cinebo... Va ser com l'art povero, va ser arte povero de cinema documental, perquè els mitjans eren
pobre,
tal, no?
L'art pobre.
Però van posar tot el que van poder i més. Bueno, aquests dos són els bàsics,
sí,
però hem d'anar als orígens. L'origen, senzillament, el situo en un documental que es deia Jason a Summer Day.
Louis, do you ever run into any language problems? You travel around the world?
No. I'm the pointless catch you ever seen in your life.
No sé si reconeixes la veu del que arriba. És Louis Armstrong, el Satchmo. Perquè aquest festival, que es feia el Newport Jazz Festival, que es feia allà a Newport, a Rhode Island, als Estats Units, era un mític festival de jazz on hi havia les grans figures concentrades. Mira, jo aquell any, primer, el Thelonious Monk, Dinah Washington, Jerry Mulligan, Chuck Berry, Chico Hamilton, Mahalia Jackson, Louis Armstrong, tots junts!
Història
un
pura.
Un darrere de l'altre, brutal. També el Congrés dels Estats Units protegeix aquesta pel·lícula, que es va rodar entre els 3 i 6 de juliol del 1958, i la pel·lícula és interessantíssima, no és molt llarga, té un so deficient, perquè tampoc no sabien encara microfonar un event d'aquestes característiques, però és el referent de què es podien fer pel·lícules sobre aquests esdeveniments. Però si jo m'hagués de quedar amb una,
sí,
indiscutiblement, Monterrey Pop. Perquè allà DJ Penny Baker va ser una mica... va ser l'abanderat i de promulgar arreu del món que la contracultura havia pres el poder definitivament. Amb aquesta senyora, evidentment, la Janis Joplin. Però alerta, això és una falsificació, perquè el dia
sí?
que van fer el concert, això li fa molta gràcia a l'Eli Espuny, es van oblidar de posar la màquina en marxa quan ella va actuar.
Això passa, llavors, això pot passar,
llavors,
sí, sí, sí.
L'endemà li van fer repetir,
sí,
van falsificar l'actuació, i el que estem sentint és la repetició del moment aquest, d'aquesta que va ser el començament del So San Francisco, no? És a dir, allò de amor libre...
Sí, sí, les floretes...
Les floretes a l'orella, sí. I la túnica i Vicenca, sí. Pre, per entendre'ns. Sí. Va començar allà amb els Beatles, que estaven a darrere, amb el Sgt. Peppers, i la portada de Sgt. Peppers va ser l'altra icona fonamental de tot aquest esdeveniment. I hi havia Mamas and the Papas, Otis Redding, The Animals, el Jimi Hendrix una altra vegada, no es perdia ni una, i Ravi Shankar, que els hi va descobrir una mica la música hindú.
Monterrey Pop, eh?
Monterrey Pop, és
aquesta ens l'apuntem perquè sí, jo no l'he vist.
Juny del 1967. O sigui que feu per ordre, ja són a Summer Day, després Monterrey Pop, després feu Woodstock, després Canet Rock, i en definitiva, i per acabar, si voleu fer-me feliç, vols fer-me feliç?
I sempre.
Convida'm a un bitllet d'anada sense tornada a un lloc on sigui aquesta senyora. Oh, 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 oh. Janis és meva, i no la comparteixo amb ningú.
Perfecte. Cada setmana, Festival Àlex Gorina. Don't you leave me
Catalunya nit, amb Manel Elias. El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario Ponés. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/festival.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Feeling the Sync, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana.
This week on Feeling the Sync, we are releasing two episodes instead of one. The first one came out on Monday and is about the European election results. And the second one will come out, as usual, on Saturday about the Barcelona restaurant Disfrutar, which was just named the world's best restaurant.
Feeling the Sync, cada dissabte a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Els divendres són bonics per moltes coses i també perquè hem d'anar tancant qüestions pendents que tenim. Per exemple, resoldre la vinyeta del CAP. Jaume Capdevila, bona nit.
Molt bona nit.
A veure, aquesta setmana ens vas enviar el dilluns una vinyeta on hi havia un gat de protagonista i això té una explicació, eh?
Sí, és que aquesta setmana, ahir, vam entregar el Premi Gat Peric, que era la 21a edició doncs, dels Premis Gat Peric, i vaig dir, home, si has de fer una vinyeta aquesta setmana, ha de sortir un gat, ha de sortir un gat. I així ens vam tenir un gat.
Exacte, era un gat que, agafant un ratolí d'ordinador amb la boca, ho havia trinxat una mica tot, eh? L'ordinador per terra, tot ben espatllat, i una dona que se'l mira així amb cara de sorpresa negativa. Volguem dir, què has fet?
Quan fas un dibuix així, jo el que pretenc és condicionar el menys possible la persona que ha de després dir la seva, no? Llavors, si la poses molt enfadada, els condiciones, i si la poses... És a dir, bueno, s'ha de trobar una expressió més neutra, tot sí, i que, clar, sí, llavors sí. El que digui acabarà condicionant si està enfadada o no ho està, no?
Exacte, això és la veu dels oients. I què ens han dit?
Home, tenim interessants també moltes propostes, doncs, per exemple, jo què sé, la Pepita, no?, que diu tanta tecnologia, fins i tot el gat es confon, no? O la Mar, que va dir coses, em van dir que aquest gat era un crac amb els ratolins. El que més m'ha agradat per això és un que s'escapa, surt per la tangent, però fa el mateix joc, el Lluís,
sí.
I que li diu al gat, ara t'agafaré quan hagi de canviar una roda. M'ha agradat perquè realment és el que, fent la mateixa broma, però s'escapa de gat i ratolí i agafa el gat amb un altre sentit de gat.
Exacte,
no?
Sí, el gat que fem servir per canviar les rodes quan punxem, excepte les persones que tinguin un cotxe d'aquests més nous, que ara ja no porten ni roda de recanvi ni res, i has de trucar directament a la grua. Pobre gat, no sé si podria ajudar. Però bé.
Bueno, miolar, amenitzar l'estona, allà.
Exacte,
estona, ja està,
no? Això sí. Doncs a Lluís, que li farem arribar la vinyeta del CAP amb la seva pròpia frase. Ara t'agafaré quan hagi de canviar una roda. Moltíssimes gràcies, Jaume Capdevila. Que tinguis
fantàstic,
bon cap de setmana.
Gràcies. Bon cap de setmana, bona nit.
Queden 7 minuts per arribar a les 11 de la nit i tenim en marxa el partit inaugural de l'Eurocopa de futbol que s'està disputant a Alemanya i que veig que ha sigut un festival de gols. David Obach, bona nit.
Bona nit.
Com està anant això?
Doncs ara 4-1, ja temps afegit d'aquest partit que ha alçat el taló de l'Eurocopa entre la selecció anfitriona, Alemanya i Escòcia, això a Munic. Els alemanys ja al minut 20 guanyaven 2-0 i a més, just abans del descans, han fet el tercer amb expulsió d'un dels jugadors escocesos i això ha deixat ja el partit vist per sentència amb un 3-0 al descans. A la represa, doncs, Escòcia encara ha aguantat el tipus i ara, doncs, fins i tot ha fet el gol de l'honor fa ben pocs minuts, però vaja, Alemanya, que ja ho té coll avall, 4-1 contra Escòcia.
Molt bé, doncs una de les favorites que es reivindica. Moltíssimes gràcies, David.
A vosaltres, adeu-siau.
Ens agrada cuidar les paraules i, per sort, tenim ajuda. Olga Clapés, bona nit.
Bona nit, Manel.
Avui quin una ens en portes?
Mira, avui és el Dia Mundial del Donant de Sang, per tant, la paraula és sang.
Molt bé.
Que ve del llatí sanguis, que era un mot masculí, i després va passar a neutre i a femení. Els catalans sagnem i no pas sangrem, i per tant diem sagnia i no pas sangria. Bé, sangria sí que ho diem, però quan ens referim a la
idea.
Beguda.
Sí, sí.
Exacte. Hi ha moltíssimes expressions i frases fetes amb la paraula sang. Actuar sang freda, conscientment, o tenir sang freda, serenitat. I segons la manera de ser, el tipus i la temperatura de la sang canvien, perquè es pot tenir sang d'orxata, si no t'indignes per res, et pot bullir la sang per ràbia o per amor, o se't pot glaçar la sang, també, d'un ensurt. Si ets excessivament plàcid, no tens sang a les venes. Si t'esforces molt en alguna cosa, sues sang. I si algú s'aprofita de tu, et xucla la sang, sobretot si la tens blava, perquè llavors vol dir que tens ascendència aristocràtica. Però el més important de tot és que no arribi la sang al riu, no fer-se mala sang i no haver de plorar llàgrimes de sang, de penediment, i ja ho veus que a mi m'agrada lligar les frases perquè ho porto a la sang.
És veritat, molt, molt ben trebat. Molt ben trebat. Moltíssimes gràcies, Olga, bona nit.
Bona nit. Sitting there, holding a rope, and we'll go up, 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 but I'll fly a little higher.
Aquí hem de fer una escolta molt atenta, molt activa, perquè hi ha pistes amagades, ens les deixa la Gemma Puig. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Quin
tot
temps
sí.
Ens espera i com has escollit la música per aquest cap de setmana?
És una cançó que es diu Clouds, del Zach Zobiec. No és que hi haguin molts núvols, però potser sí que la novetat respecte a aquests dos dies que hem tingut és que n'hi haurà una mica més, i per tant, aquest és el matís. Demà, dissabte, tindrem alguns núvols cap al Pirineu. Al matí, més núvols, un cel més enterbolit. Després hi haurà clarianes i sol, i per tant, serà un dia de bon aprofitar. I tindrem alguns ruixats, tant dissabte a la tarda com diumenge a la tarda, cap al Pirineu. Comarques més probables, doncs, Ripollès, Garrotxa, nord del Berguedà, Osona, i les temperatures, doncs, seran altes. Avui se n'ha enfilat força, baixaran un parell de graus, però igualment estem parlant de valors per sobre dels 25 i les més altes per sobre dels 30.
Perfecte, ja ho veig bé, tu. És cap de setmana, que faci el que vulgui.
Exacte.
I ja ho gaudirem. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, Gemma.
Bona nit.
Bona nit. L'últim disc de Joana Serrat està rebent molt bones crítiques i hi hem afegit també la nostra. Ens ha convençut per tancar el Catalunya Nit aquesta setmana. El tema que hem escollit és Broken Hearted i, com sempre, ens serveix per introduir alguna persona que hagi tingut un gran dia avui. Això, que tinguis un gran cap de setmana, és precisament el que et desitgem tot l'equip que fem al Catalunya Nit. El Sergi Molero, el Víctor Rodríguez Escobar, el Nil Via, l'Elis Puny, la Natàlia Ramon, la Marta Cristià, el Joan Aleix Mata, l'Adrià Tardi i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Dilluns ens tornes a tenir al teu servei a les 10 del vespre.
Bon vespre, som en Miquel Coll, som el fundador d'Olíric, som una petita empresa productora d'oli de Sant Eugeni, de Mallorca, i estem molt contents perquè hem estat guardonats en dues medalles d'or en el concurs Evo IOC, que es celebra a Palmi, a Calàbria, entre més de 670 olis d'arreu del món. I res, igual ho volem celebrar amb tots vosaltres. Bona nit.